Mira, ja fa anys que passa que el van anomenar el tercer dilluns. El tercer dilluns de l'any, o sigui, el tercer dilluns del mes de gener, està anomenat com el dia més trist de l'any. Jo això ja sé que va per barris, va per cases, eh? Però així s'anomena. Es veu que van fer com uns càlculs, tota una història, i van dir, no, mira, el tercer dilluns de gener és el més trist de l'any. Mira, no sé. És el teu cas? No? No sé, explica-m'ho. Enviem un WhatsApp al 664-526-180. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Perquè tot s'ha de dir en anglès, és el Blue Monday, que és el blue, és el color blau, però també es fa anar a nivell així poètic com a trist. I Monday és dilluns, doncs és el dia, el dilluns blau, que no és el dilluns blau, sinó el dilluns trist. El dilluns més trist de l'any. El dia més trist de l'any, de fet, eh? Vinga, va, que és dilluns, avui, 15 de gener del 2024. Hores d'ara, 7,6 graus a la ciutat de Lleida. Ens hem quedat a una mínima positiva d'un grau i mig, pràcticament, entre grau i mig i dos. De fet, és la temperatura més baixa d'una capital de província de tot Espanya, la de Lleida. 2 graus han donat, arrodonim. Aquesta és la més baixa de qualsevol capital de província de tot Espanya. Les temperatures com han anat, les mínimes? Doncs han sigut baixes, però no tant. A més, ha entrat el tema del vent aquesta matinada i on ha hagut aquest vent, doncs les temperatures han pujat lleugerament. Ja saps que quan bufa vent de ponent, les temperatures canvien. I, per exemple, doncs ens hem quedat per sobre de zero a Lleida, amb grau i mig, mig grau a les Borges Blanques, el mateix que a Mollerussa, 1 grau a Balaguer, a Serós s'han quedat a 1 sota zero, però al Soleràs 6 graus i mig, a la Pobla de Cérvoles 7 i mig, Buri 8 a Granadella, a Tàrrega 3, a Cervera 4, i així que pugem ja cap al Pirineu, doncs sí que han baixat les temperatures, 2 sota 0 a Sort, 2 i mig sota 0 a la Seu d'Urgell, 3 sota 0 al Pont de Suert, 2 sota 0 a la Cota 2500 de Baqueira i 2 i mig positius a Viella i 4 a Bossost. Amb la Laura Vila, busquem aquesta previsió meteorològica pel que queda de dia també de cara demà. Laura, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Tenim intervals de nuvolats més abundants al Pirineu a les hores centrals i són probables precipitacions febles al vessant nord del Pirineu que no es descarta que s'estenguin a la resta de la meitat nord i les màximes pugen a la depressió central i es mantenen sense canvis a la resta, marcaran 14 graus a Lleida. Per demà esperem intervals de nuvolats que tendiran a cel ennuvolat al Pirineu i al Prepirineu a la tarda. Hi haurà nuvolositat baixa, brumes i bancs de boira al matí a la depressió central que no es descarta que siguin localment persistents i tampoc es descarten precipitacions a l'extrem oest del Pirineu a darreres hores. El vent serà fluix variable i les temperatures sense canvis marcaran 15 graus a Lleida, 13 a la Seu d'Urgell i 10 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. Tenim un dia hores d'ara mig ennuvolat. Sembla que vol sortir el sol, surt, després no, i això ha fet que la visibilitat hagi pujat fins més enllà dels 10 quilòmetres. Va, que t'explico la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Una darrera hora que ens porta de nou enrere, 4 anys pràcticament, aquest proper mes de març, o sigui, d'aquí un mes i mig, farà 4 anys de la pandèmia. La xifra oficial, sobretot, en la que ens van fer quedar a casa, tot i que de casos ja se'n venien escoltant des del desembre, gener i sobretot ja mes de febrer, i en el que les polítiques i els polítics no van donar la talla ni de lluny, ni de lluny, ni de lluny. Així ens va anar després. Farà 4 anys ja, eh? El 2020 va ser. Estem al 2024. Doncs bé, dic que tirem... ens fa tirar enrere aquesta primera actualització informativa perquè les responsables de la residència geriàtrica Fiella de Tremp declaren per primer cop davant de la justícia. Ho fan citades per una de les dues causes obertes per la mort de Covid-19 de 64 residents durant un brot que hi va haver a la residència al novembre del 2020. L'exdirectora i l'exresponsable d'higiene sanitària tenen dues causes obertes. Una és per un delicte d'homicidi imprudent i tracte degradant per la mort dels ancians i l'altra per un delicte contra la seguretat dels treballadors. És per aquesta segona causa que declaren avui, on també han estat citats membres del patronat de la Fundació Sant Hospital de Tremp. Treballadores ja van declarar el 2022 que durant el brot hi havia caos i gent demanant ajuda als passadissos. Aquesta era la radiografia tremenda de l'època. Tirem enrere, és que estem tirant enrere 3 anys i mig. Residències van ser uns punts on, insisteixo, les polítiques i els polítics de torn no van saber donar la talla i ens vam deixar marxar molta gent gran que no li tocava. De cap de les maneres no li tocava. Obrim plana política. La ciutat de Lleida, Xavi Palau, del Partit Popular i cap de l'oposició a l'Ajuntament de Lleida, ens valora la creació del nou comissionat per la seguretat a l'Ajuntament de Lleida.
La rosa fa com puello i no té, a dia d'avui, un pla per garantir la seguretat ciutadana a la ciutat de Lleida. La rosa es veu superat per les circumstàncies, la inseguretat, l'incivisme i el caos que s'ha apoderat de la ciutat. Per això, fruit de les circumstàncies, busca auxili nomenant un nou comissionat, una figura fins ara inexistent a la ciutat de Lleida, i aquest nou comissionat s'ha nomenat d'esquenes a l'oposició i sense tenir en compte amb quin criteri segueix l'Ajuntament. Des d'aquest punt de vista, des del grup municipal popular a la Paeria, considerem que aquesta figura de nova creació, de la qual no valorem el seu prestigi professional, sinó que despreciem les formes i la necessitat i la manca de projecte de seguretat del govern municipal, demostra que el govern del PSC ha entrat a governar aquesta ciutat en contra del que havia manifestat durant els 4 darrers anys a l'oposició, i és que no té ni model de seguretat, i la prova és que té que buscar a terceres persones perquè els hi treguin les castanyes del foc, mentre Lleida continua quan a l'època de Pueyo. Tot segueix igual.
Gràcies, Xavi.
COPE Lleida. Estàs informat. COPE Lleida.
I ara arribem al moment en el que ja saps que et posem temes genèrics sobre la taula, però que si tu creus que estàs a prop d'un d'aquests temes, ho tens fàcil, perquè ara parlarem de temes legals, ho farem amb els amics de Q2 Consultors, estan a internet, www.q2consultors.com, els trobes a Balaguer, a Viella, a Barcelona i a Lleida, al passeig de Ronda, número 57, però vaja, que tens un telèfon on trucar, 973-28-28-18, 973-28-28-18, i allí t'atendran de manera totalment personalitzada, que al final jo crec que és el que busquem, que ens atenguin, que nosaltres puguem explicar, mira, la meva situació és aquesta, el meu problema és aquest, o jo crec que tinc aquest problema, però el meu problema, i que es puguin donar una solució o un assessorament adequat i ajustat a la meva situació. Com sempre està amb nosaltres l'advocat Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Mira, anem a la setmana passada vam començar el 2024 amb tu, amb l'espai doncs, de l'assessorament, en matèria de temes legals, i parlàvem de coses que havien de passar. Algunes sí que passaran i d'altres sí que ja havien quedat una mica endarrerides aquests primers setmanes, primers mesos del 2024. Hi ha una altra cosa que passa a principi d'any, que són els bons desitjos que tenim les persones. Escolta, aniré més al gimnàs, baixaré de pes, deixaré de fumar... No som imaginatius ni per això. Les persones, bàsicament, hi ha un tant per cent altíssim que vol fer el mateix a principi d'any. Però hi ha una altra cosa que jo no sabia i que tu m'has explicat. Què vol fer la gent al principi d'any també?
Ordenar-se, arreglar papers. Arreglar papers, o sigui, a part d'aprendre idiomes, a part d'alguna altra cosa, diu, vinga, va, aquest any començaré per arreglar papers, per ordenar coses, i una d'aquestos papers, una d'aquestes coses que la gent vol ficar a morre és fer testament.
Ah.
La gent vol fer testament, vol arreglar...
No per res,
no, però... no per res, diguem-ne, doncs aquest any ja tindré un any més, ja m'he fet potser gran, o hi ha unes noves circumstàncies, una cosa que vinc pensant en fer, i vull arreglar papers. Aleshores, bueno, anem a parlar, si et sembla,
sí,
de testaments.
Anem a arreglar papers.
De testaments, que seria un clàssic. Però, i anem, d'alguna manera, a respondre a certes preguntes tòpiques. És a dir, que si no faig testament, què passa amb el meu patrimoni? Es perd? Aquí va parar? Puc Clar. Disposar total, absolutament d'això com vulga? Puc desheredar un familiar? Puc, quan ets a l'altre cantó, quan tu reps l'herència, dic, puc rebutjar amb aquesta herència? Anem a respondre una mica amb aquestes preguntes clàssiques, i la primera qüestió que hem de dir és que cal veure cadascú on resideix, perquè si ens està escoltant algú de Fraga, la resposta a la que ara faré jo la referència, doncs podria ser diferent, o algú que, jo què sé, que fos asturià i que estigués de pas per aquí, per Catalunya. Cal veure que ara la legislació de cada comunitat autònoma. En tot cas, el que cal dir és que si jo no faig testament, el meu patrimoni no es perd, sinó que la llei determina automàticament, si jo no he fet testament, insisteixo, aquí va parar. I parlant amb clau catalana, el meu patrimoni passaria, si en tinc, als meus fills; si no tinc fills, passaria al meu marit, a la meva muller; si no estic casat, estic divorciat i demés, passaria als meus pares, i si no tinc pares tampoc, doncs passaria als meus germans, i en última instància, aquest patrimoni, si no hi hagués ni fills, ni pares, ni germans, ni això, passaria a la Generalitat. Per tant, el patrimoni no es perd, no? En quant a com puc fer testament o quins tipus de testament hi ha, a veure, estem habituats a parlar del testament, el que se'n diu testament obert davant de notari. Mm-hmm. Jo vaig triar un notari, el que jo vulga, li dic quin és el meu patrimoni present o futur, i disposo d'això, pues, li manifesto amb ell, ho signo i tal. En particularitat, si tractés alguna persona que fos cega o que fos sorda, que no hi ha cap inconvenient en fer testament a aquestes persones, això seria la modalitat normal. Però hi ha altres tipus de testaments, els testaments hològrafos, que se'n diu, que jo faig a mà, amb una sèrie de condicions, amb una sèrie de requisits més formals. Tenim en compte que, clar, aquest testament hològrafo no es guarda a cap lloc, és a dir, l'ha de trobar algú i l'ha de protocolitzar quan passi. I després també hi hauria altres modalitats de testaments menys usuals, com són els testaments tancats, és a dir, me'n vaig amb un sobre, amb el testament a dintre, i li entrego a un notari, dient-li, això és un testament, això és menys habitual, però també seria la possibilitat, i després ja testaments de tipus extraordinari, com puguen ser els dels militars, els marítims, però això ja és molt excepcional. En tot cas,
anava a preguntar quin és el més recomanable, però clar, això suposo que depèn de la situació de cadascú.
Depèn de la situació,
si però... Si estan ben fets, tots són
sí,
útils,
correcte,
no?
Sí, correcte, però el normal és, la gent corrent és que fem un testament obert davant d'un notari, tenim un professional... Prèviament, a lo millor, si jo té un cert grau de complexitat, val la pena comptar amb un assessor per tot allò que signifique des de tots els punts de vista, val?
Clar, perquè al notari no li puc... Home, suposo, sí que li puc consultar, però no és la persona idònia per dir... Però escolti, si sumo un pis aquí, resto allà...
Clar, qüestions com a vegades ens plantegem de a veure, si ho deixo tot a mitges entre tots, què pot passar? Si els meus fills s'avenen, no s'avenen? Quina fiscalitat pot tindre això? Que, clar, quan parlem de certes coses, quina fiscalitat pot tindre això? És molt difícil a vegades de respondre, perquè a lo millor la persona que hi ha mort dintre de 20 anys,
clar,
no?
Clar.
Aleshores, això... Puc disposar lliurement del meu patrimoni? A veure, en principi podríem dir que no, perquè hi ha una cosa que se'n diu legítimes. Aquells que legítimes existeixen en diverses situacions, però aquell que tingui fills, i també, repeteixo que no seria el mateix la resposta donada a l'Aragó o a Navarra o aquí, val? He de reservar per als meus fills almenys la legítima, que és un 25% del meu patrimoni a repartir entre aquells fills. Puc desheredar amb aquells hereus, diguem-ne, obligatoris? Pues també, la resposta és que sí, però no per capritxo, sinó amb uns casos, amb terrors motius, que estan establerts en la llei i que segurament tots entendrem, doncs quan hi ha hagut un maltractament d'obra o un maltractament psicològic, quan se m'hagués denegat ajut per aliments, quan evidentment doncs, hi hagués hagut circumstàncies més greus com atemptats contra la vida, quan hi hagi una manifesta continuada falta de relació familiar, sempre i quan sigui imputable amb aquest fill. És a dir, hem de indicar al testament a qui desheredem, perquè pot ser que hi hagi diverses de fills, i amb algun sí, amb algun no, a qui desheredem i per què desheredem. Tenint en compte que això és una manifestació que jo faig, i que després la part, diguem-ne, afectada tindrà un plaç de 4 anys per contradir aquesta situació. Miri, jo sí, jo no tenia relació amb el meu pare, però era degut pues, a culpa seva o era degut a determinades circumstàncies. Val? O sigui, jo puc desheredar, primera, manifestant-ho, segona, amb un motiu, i que aquest motiu sigui suficient i cert. Val? El testament, ja dic, si no se'n fa, no, diguem-ne entre cometes, no passa res. Hi ha una llegenda urbana que no és certa, és el testament no m'estalvia impostos, no m'estalvia impostos, impostos seran, és que seran, en funció del que reba, i més igual per la via que ho reba, no?
És una consulta també habitual, de, escolta, com ho fem per esquivar o estalviar, de manera legal, sí, però per estalviar
algun impost? Però no, això no vindrà condicionat al que faci testament. Clar. O no faci testament, sinó que vindrà, en tot cas, condicionat a altres històries, i de fet, depèn el que jo rebi, o sigui, no és el mateix, o sigui, en primer lloc, depèn del volum de l'herència, volum econòmic, depèn allò que rebi, si és una empresa, no és una empresa, pensem en una granja, pensem en altres coses, no? El que pot ser el testament és una eina útil per establir lots del meu patrimoni diferenciats i que no hi hagi un batibull i que allò es tingui que repartir d'una manera d'això, que estableixo un lots. Val? El testament que jo faci, el puc canviar, el puc revocar, que és la paraula, quan jo vulgui, és a dir, em puc fer un ara i em puc fer un altre dintre de 3 anys. A més, el cost és relativament reduït, val? O sigui que no sabem que és, no és una eina definitiva, hi ha altres eines que sí que són definitives, però aquestes no, i que després, quan jo siga el beneficiat per aquest testament, doncs puc acceptar-lo o no. Normalment, avui en dia, a vegades que els testaments no s'accepten perquè hi ha deutes, hi ha més deutes. Aleshores, hi ha dos possibilitats. Una és no acceptar-ho, senzillament, radicalment, i l'altra, el que se'n diu acceptar-ho a benefici d'inventari. Ho accepto si el saldo resultant, diguem-ne, és positiu, no? Però no és una obligació, és un dret acceptar l'herència.
Ara, tu pots saber, abans d'acceptar o no, el que hi ha, per entendre'ns? És a dir, la llei et permet o no?
A veure,
o la fórmula és aquesta?
No, a veure, la llei el que me diu és que jo tinc que demanar un certificat de defunció, les últimes voluntats, me diuen on està el testament, vaig a buscar aquell últim testament, perquè no oblidem que pot haver 2, 3, 4, pot haver molts, i aleshores, amb aquell testament, podria ser que sí que hi hagués un inventari dels béns, que no té per què ser el definitiu, perquè el testament jo l'he pogut fer 20 anys abans,
correcte,
i ara tindré més o menys patrimoni, però, o sigui, un inventari definitiu, és complicat. És a dir, aquell testament no em dirà si jo tinc deutes, no sé, a Hisenda o a la Seguretat Social.
Per tant, he d'anar a la fórmula que deies.
Aleshores, hi ha moltes vegades que, si sospitem, hem d'anar a la fórmula d'acceptar benefici d'inventari i després, sí, anar a passar-me pues, per les entitats bancàries a demanar certificats de saldos, positius o negatius. Però, clar, no podem fer un viatge a totes les entitats bancàries que són, entre cometes, infinites, no? Podem anar a preguntar a Hisenda si hi ha alguna cosa, però una informació total i definitiva és una mica complexa.
Hauria d'estar molt més automatitzat, això, eh? Per part d'Hisenda, per exemple, que tingués el perfil d'una persona... no, mira, aquesta persona, no, la situació és aquesta.
No, però la informació d'Hisenda sí que ens la donaran. El tema és que tu no saps si jo puc tindre deutes, no sé, amb la companyia telefònica.
Aquest sí.
Amb la companyia telefònica, no? És a dir, hi ha molts complexes, hi ha temes... Però, bueno, la majoria de la gent... vull pensar que no té una situació tan complicada, sinó que té una situació normal i els possibles deutes que hi hagi siguin bastant senzillets.
De totes maneres, si heu pensat aquest tema, doncs podeu visitar el Josep Lluís Gómez o el seu equip i ells us assessoraran aquests primers passos de dir, escolta, fem-ho d'aquesta manera, deixem-ho el més clar possible, anem a mirar què hi ha, què no hi ha, com ho expliquem, i llavors ja l'últim pas és anar al notari i fer el pas de deixar-ho per escrit, que com ja ens ha dit el Josep Lluís Gómez, no és definitiu, que és revocable, actualitzable. A més, hi ha fórmules per deixar-ho escrit de tal manera de... Escolta, del que hi hagi la meitat, per exemple, no? Doncs escolta, això ja no et condiciona a no, aquella cosa concreta. Vull dir que requereix assessorament i personalitzat això, i jo us dono aquest telèfon 973-28-28-18 perquè pugueu trucar i us assessorin de manera totalment personalitzada. Josep Lluís Gómez, com sempre, un plaer, gràcies.
Molt bon dia, Ricard, gràcies a vosaltres.
Gràcies, i escolta, que ara sí que tenim el Sergi, anem a fer un abans dels esports.
Esports. COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Bé, doncs un cap de setmana en què hem tingut pràcticament partits a totes les categories i tots els esports amb resultats dispars, com sempre. Allò del cap de setmana perfecte costa molt que es doni, per tant, quan es dona s'ha de gaudir molt. Aquest cap de setmana vaig tornar al camp d'esports amb el Sergi Tor i amb el que em vaig quedar, a part de la part esportiva, és que hi va haver més de 4.000 persones una altra vegada al camp d'esports, amb el fred que feia i jugant contra el CUE, em sembla que s'està consolidant una tendència d'amor cap al Lleida Esportiu. Sergi Tor, què tal? Bon dia.
Sí, bon dia. Ens va faltar abraçar-nos per un golet,
sí,
no?
Sí, correcte.
Hem treballat els dos sí. conjuntament en una cabina, hem compartit temporades de cabina, però anem sí, a nivell sí. professional.
Ara
la vam anar més com aficionats i em va faltar fer una abraçada, però ja la farem, eh?
Ja la farem
a un pròxim partit de Lleida.
Escolta,
el que vam veure junts.
El que són les coses, el que són el futbol...
Són companys de feina, però també companys...
Que sí, que sí. Però és allò de... Escolta, fins que no piti l'àrbit pot passar de tot, i fins que no pite l'àrbit el final del partit a tots els partits,
exacte,
pot passar de tot, perquè és veritat que ahir vam sortir un pelet de desencisats del camp d'esports sí. per l'empat a zero, però després... el que són les coses, l'Hèrcules que anava guanyant el seu partit, que va començar una hora més tard, va acabar perdent, la resta empatant, i el Lleida torna a ser el líder.
Sí, és el líder de la categoria, és així, perquè, com tu molt bé dius, se va combinar el 0-0 davant de la Nucía amb el 0-1 parcial de l'Hèrcules al camp de l'Espanyol B, però la segona part l'Espanyol B li va remuntar, no únicament va empatar, sinó que el va guanyar per 2-1. No? El Lleida és líder perquè a hores d'ara opera el goal average general, perquè davant de l'Hèrcules van perdre el camp d'esport 0, però fins que no tornem a jugar davant de l'Hèrcules, el que opere, evidentment, uh-huh, és el general. El Lleida té una diferència de gols a favor més 12 i l'Hèrcules més 11. Per aquest golet, el Lleida és líder, és un liderat anecdòtic, és evident,
sí,
no?
Punts,
però bé, després del 6 de l'empat davant de la Nucía, 0-0, doncs va ser l'alegria veure com l'Espanyol B remuntava davant de l'Hèrcules i com tot està en un mocador. Els 5 primers, és a dir, Lleida, Hèrcules, Europa, Sant Andreu i Badalona Futur, no,
i
estan en un mocador.
I a més, perquè és difícil, no ha guanyat ningú dels de dalt, eh?
No, sí, el Sant Andreu.
Ah,
va guanyar 4-0 davant del Penya Independent, va ser l'únic equip. L'empat davant de la Nucía, no, ens va faltar el gol. Seria ara anomenar, portem 3 partits sense marcar, un punt de 9, és cert, però jo vaig, evidentment, m'enquadro amb la línia de que l'equip sap el que jugue, l'equip ho intenta, l'equip doncs busca la dreta, busca l'esquerra, busca penetracions, busca rematades, ahir ens va faltar el gol, però res a dir. S'ha de continuar amb la mateixa línia perquè canviar seria catastròfic. Anem al camp del Terrassa diumenge a les 5 a l'Estadi Olímpic, que serà un partit difícil perquè el Terrassa, diguin el que diguin, és un dels grans de la categoria, i s'ha de seguir amb aquesta línia d'insistir i veure que la categoria és molt, molt, molt complicada per a tots.
En parlarem a partir de 2:45 a la radiografia. Brillant victòria, per cert, de la M femení,
sí,
que s'enganxa, no et dic definitivament, però s'enganxa d'una manera molt clara al playoff d'ascens.
Sí, perquè són una diferència de 6 punts respecte al que ha estat fora, són 2 partits, queda molt, però sobretot doncs ha començat molt bé l'any a la M, guanyant 0-2, bueno, guanyant a casa primer i aquell 0-2 davant de l'Europa, que és un magnífic resultat, i per tant doncs la M...
Que la M jugue per pujar a primera divisió.
Sí, sí, a la màxima categoria, a la màxima categoria del futbol femení, jugar amb el Barça, jugar amb el Real Madrid, i per tant doncs estem en una situació excepcional.
I el Mollerussa victòria.
1-0. I davant del Montañés, que és quart,
I a més surt de zona de descens.
Sí, exacte. Bé, quan se fan victòries, però a part quina victòria, perquè era davant d'un equip que va quart classificat, 1-0, gol de Lamine, i per tant tant, doncs, el Mollerussa, que després de l'empat també que va aconseguir la passada setmana, doncs està ara amb una línia positiva, sobretot per sortir d'aquesta zona baixa. Ha fet incorporacions, van bé l'equip de Jordi Cortés i per tant és una gran victòria. L'Atlètic Lleida va empatar al camp del Sant Boi i jugarà un partit important aquest dissabte a les 4 al Ramon Farrús davant del
doncs d'aquests i d'altres, les derrotes amb hoquei masculí femení, les victòries amb bàsquet masculí femení, sí, i que aquest proper cap de setmana torna el vòlei, en parlarem a la radiografia.
I amb hoquei amb polèmica, un gol que no va entrar per la xarxa lateral, ha signat el Lleida Llista Blava l'acte arbitral sota aquesta protesta, però costarà molt canviar coses perquè entraran dins de l'error humà. Clar. Que és un error humà, i la derrota 4-3 a la pista de la Coll. En parlarem molt bé, com tu dius, després.
Gràcies, Sergi. Esports.
COPE Lleida. Estàs informat.
Si sientes que todo te va sobre ruedas y no quieres que ningún bache en el camino lo estropee, el seguro de coche de Línea Directa está hecho para ti. Además de ahorrarte una pasta, nunca te quedarás tirado, porque tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los cuatro increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Las vacaciones de tus sueños. Reserva hasta el 14 de febrero en Halcón Viajes y disfruta de hasta un 35% de descuento en los hoteles Disney. Y además, vuelo directo a Orlando. Consulta condiciones. Plazas limitadas. Ven a Walt Disney World con Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
COPE Lleida. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Doncs apa, que hi posem somriures a les cares de la gent. Ja saps que és per començar bé la setmana. El dilluns és un dia que té mala fama. Mai he entès per què. Bueno, sé que he entès per què, però que l'has de viure com qualsevol altre. Eh? Però hi ha gent que no. I per si de cas has començat malament la setmana, doncs anem a intentar posar-hi una mica de somriures. Amb qui? Doncs amb el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia!
Bon dia, Ricard! ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí, Ricard? ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí?
Ahí la frase.
¡Dios!
Hombre. Bé,
Bon dia i bon any, eh?
Sí, bon any. Bon any. És veritat, bon any. Sí que encara no... Bueno, com a mínim el gener vam dir que ho diríem.
Exacte, s'ha bon de any. Dir tot el... Bon any.
Bon any. Estem a la meitat del mes de gener. Si el dia 15 avui ja... Ostres.
Se m'està fent molt llarg, això, eh?
Com molt llarg, no. Que passa volant el temps.
Ai, no sé què dir-te, el gener no... T'has fixat, jo tinc una teoria que... A veure, t'has fixat que el temps passa molt ràpid,
sí,
però a l'hora de cobrar no passa tan ràpid.
No, sí, costa,
O sigui, el temps és relatiu, és inversament molt proporcional. Relatiu, perquè, sí, les setmanes passen molt ràpid, però tu mires i dius, encara falten dies per cobrar.
Sí, sí, és veritat, eh? Està mal inventat, això, sí. Havíem de cobrar cada
per setmana.
Per setmana,
com els americans. Els americans cobren per setmana, la setmanada.
Sí, però no la part proporcional, no, la mensualitat cada setmana.
Claro, també tens raó.
Posats, home.
Sí. Però jo crec que per setmana estaria més bé, te faria més il·lusió, no? O què? Pensa-ho bé.
No ho sé, no estem acostumats. Tot és costums, eh?
Ja t'he dit que els americans cobren per setmana. Em sembla una... Sí. Ara que estem adoptant coses, perquè la gent, no sé si t'has fixat...
Tot ho estem adoptant.
Estem adoptant coses perquè, fixa't en una cosa, els americans comencen el Nadal abans perquè fan el Thanksgiving,
sí,
el Dia d'Acció de Gràcies, que es diu en castellà.
I
és l'últim... No, perquè
el Black Friday.
Sí, però és aquest és a meitats de novembre.
No.
El Thanksgiving
és justament
el final,
el dia abans del Black Friday.
Sí, pues l'últim,
no la meitat, no, l'últim. Bueno,
però ja es comencen a fer els preparatius, és a dir, ells ja, a partir de Halloween, ja comencen a encarar coses.
O sigui, ja estem a l'octubre.
L'1 d'octubre és Halloween, i després ja l'1 de novembre comencen
ja
a preparar Acción de Gràcies, i una vegada s'ha fet això, se ja preparen el Nadal.
Vale?
Però clar, el seu Nadal acaba el 25 de desembre.
Ja.
El nostre no. El nostre acaba el 6 de gener.
Sí.
Però nosaltres, ja cada vegada, si t'hi fixes, estem avançant més... les llums de Nadal.
Ah,
perquè
sí.
Quan jo era petit i anava al col·le...
Menys a Lleida.
Bueno, Lleida també...
No.
Escolta, almenys al col·legi t'estic parlant i als
jo
pobles...
Jo parlo de Lleida Ciutat.
A Lleida Ciutat les llums quan s'han obert?
Mira, a Lleida Ciutat es van obrir, quan crec que s'han d'obrir, el cap de setmana del pont de desembre. Hi ha d'altres punts que ho van fer pel Black Friday, jo crec que no. O sigui, en aquest sentit està bé, però jo crec que aquest any n'hi ha hagut menys que mai. I després una altra cosa, es tancaven a les 12 de la nit.
Vale.
No,
sí?
Vale, no.
Com? No, abans no.
Pues per això, mira, jo aquest any recordo que un dels sopars aquests d'empresa, d'amics i d'aquestes coses que fas, vam anar a la zona de Ricard Vinyes i al sortir vam dir, va, que anirem a Ricard Vinyes, que hi havia allí una caixa que semblava un regal amb llums,
sí.
i una cadira al mig de la rotonda, sí. Que ens farem una foto. Eren les 12:10 i estava tot tancat. De les llums, eh?
Vale.
Les del carrer Rovira Roure, les dels... bueno, això del regal aquest i la bota. I vaig pensar, caram, aviam, sí que hem d'estalviar llum, però no ens vindrà d'aquí. És a dir,
sí,
el consum...
No.
Home, deixeu-ho obert com a mínim fins a les 2 de la matinada, que la gent surt tard de sopar i llavors
sí,
vas caminant per dir que veguis
sí,
llum.
Sí, home, ja...
Val.
Ja. Però
sí que és veritat que entre la guerra de qui té l'arbre més gran, amb més llums, sí. I aquestes històries...
S'han anat de les mans,
n'hi ha algun que a la meitat de novembre han obert ja les llums de Nadal.
S'han anat de les mans, això.
I algun balcó també.
Sí.
I algun balcó també vaig veure jo, al novembre, amb un munt de llums.
No, clar, perquè dius, home, ja que ho he de posar, doncs... Però jo recordo
jo
que...
Jo faig una crida des d'aquí, sisplau.
A veure.
No està malament ficar llums al balcó.
Però...
Cadascú... Però, penseu-ho abans.
Vale.
Què voleu comunicar? Quina harmonia de colors
exacte.
Ha de tenir? Quines formes ha de descriure
escolta,
aquestes llums?
Jo això ho he vist en un edifici de Lleida. Allí, els que estan a prop de l'esclat d'allí de Copa d'Ors i aquestes coses,
sí.
Ho vaig veure fa bueno...
Ah, bueno, sí, hi ha uns edificis que ho tenen tots igual.
Ho tenen
igual.
Tot. Devien fer una reunió de veïns i devien dir, escolta, comprem tot.
És obligatori per comunitat.
Molt bé.
Doncs no queda bé malament, és veritat. Jo també el vaig veure, aquell edifici.
Molt bé,
però, en canvi, n'he vist algun altre... que de tot un edifici
no,
només
sí,
hi ha un balcó amb
sí,
llums
sí.
I hi havia tots els colors,
sí.
Totes les formes, tots els ritmes de,
sí, no,
que s'encenen, s'aparen, unes que queden fixes.
Sí.
Jo crec que o van caure o és que van dir, mira, fa molt fred, les traiem, les tirem allà munt i,
sí,
i les enxufem i ja està.
Sí.
No, a veure, sisplau, o sigui, està bé, és maco. Però pensem-ho abans. Que, o sigui, quantitat no és qualitat.
Sí, que es noti que som una mica europeus.
Bueno,
també està
doncs
bé,
això. Només volia dir això.
Molt bé.
Ho
molt
dic
bé.
Ja...
Bravo! Bravo, bravo!
Gràcies.
Bravo, molt bé, m'agrada.
Un 15 de gener, ho dic perquè tenim quasi bé tot un any.
Sí.
Per pensar-ho. Ara és bon moment per comprar llums d'aquestes, jo suposo
claro.
Que estan de rebaixes i aquestes coses.
Que, no sé si ho fas tu, però jo a vegades compro roba d'hivern a l'estiu.
Pues mira, si penso alguna vegada ho faig, però costa de trobar talls i aquestes coses, però és ideal.
Sí, perquè dius, ja hi ha jerseis i coses que me surten molt bé de
mira,
preu.
Mira, ara al febrer-març pots comprar roba d'abric i la trobaràs molt bé
de
preu.
No, però jo dic que la compro a l'agost, eh?
No, però jo dic que ara la trobaràs molt bé de preu.
Ah, doncs mira, ja.
I allà a l'octubre compra't un banyador. Bueno, escolta, bueno, lo de trencar el gel ja hem trencat el gel.
Sí, no, està trencadíssim, mai més ben dit.
Del tema del balcó. Escolta, com tens decorat el balcó?
Exacte.
Doncs vine a casa que t'ensenyaré com tinc el meu. I ja està.
Però pot ser un eufemisme de com tens decorat el teu balcó. Perquè si li preguntes a una dona com t'ha decorat el seu balcó, potser és un eufemisme, no?
Però per què? Quin problema d'ara hi ha amb el balcó?
No,
i decorar?
T'he dit eufemisme, o sigui, ho pots tirar cap a un eufemisme. tu com tens el teu balcó decorat?
Ah, però...
Vull dir... Dona o home, és igual, eh? És que jo sé que et costa vegades entendre sí. les coses, però no és una mala frase per entrar, i depèn de com te diguin... hi ha molta cosa!
Hi ha molta,
hi ha molta cosa! Doncs pues, potser... No sé... Bé, poca, lo just i necessari.
És que tot li treus punta, eh? És que ja està bé, eh?
Bueno,
va,
bueno,
escolta,
bé,
algú bé. Ho ha fet, que no tinc preparat avui les pitis no, aquestes de ràdio, no n'hi ha.
Jo tinc moltes coses, jo tinc moltes coses, sí.
A veure, algú ho ha fet? Algú ho ha fet?
Algú ha fet perquè diu que... a veure, com t'explico això?
A veure, sí, com ho expliques.
Me sap greu, això no és un insult, perquè dir tonto avui en dia ja s'ha perdut.
Bueno, escolta, tenint en compte que estem a l'època on tenim la pell més fina
bueno,
que mai...
Bueno, tens raó, però tonto ja avui en dia... I ho dic en la boca, me prenen la boca, perquè a mi m'agrada molt quan... ho sento, hi ha una cosa que es diu en anglès guilty pleasure, que vol dir plaer culpable, de dir... Cudre, però a mi m'encanta quan vaig a un camp de bàsquet o de futbol i tal, i comencen a cantar-li amb algú. Tonto, tonto... Perquè ha fet alguna cosa que no tenia sentit i el públic és soberano, li ha decidit dir, no? Vale. Pues aquesta és la meva secció de tonto, tonto d'avui, que diu... Es graven fent flexions i abdominals sobre vehicles en marxa.
És que ja està bé.
I la policia... els enxampa.
Home.
Si tu veus els vídeos, se veuen cotxazos, no? I diu la Guàrdia Civil...
I aquests fent abdominals per allí?
Sí. Diu la Guàrdia Civil...
Ah, la Guàrdia Civil, on, investiga... això?
No, la Guàrdia Civil no està fent flexions.
No, però això
la Guàrdia Civil
és
no està per fer flexions,
no,
tampoc.
No, però que és nacional, això.
Sí. La Guàrdia Civil investiga dos joves de Sant Esteve de Palautordera per gravar-se sobre cotxes i motos en circulació. I llavors publiquen els vídeos amb TikTok i comencen... I veus sobre les motos... És que ho hauries de veure, això, però... Tu veus que estan damunt d'una moto en marxa i està fent abdominals, per exemple, vale?
Déu-n'hi-do.
Tu veus que estan sobre un cotxe i estan fent flexions. Un condueix i l'altre està fent flexions damunt del capó del cotxe. La meva secció és de tonto, tonto, és aquesta.
És que no tenim arreglo.
És que és això. Vale. Llavors, és que vull... Com que he guardat notícies de Nadal, però tinc tot el mes per dir les notícies de Nadal.
Sí, sí, bueno, i el febrer, tot l'any.
Doncs diu que aquesta m'ha agradat molt... No marxo de la secció tonto-tonto, tampoc.
Ah, vale. És una secció que jo crec que donaria,
Sí, tonto, però hauríem de tindre un eco d'aquest de tonto, tonto. Diu, retiran las luces navideñas en Tordesillas por considerarlas provocativas.
Ah.
Obro cometes. A las hadas se les nota un pezón. Tanco cometa.
A las hadas.
Hadas. La decoración de la avenida de Valladolid y la plaza de Foraño no mostraban figuras típicas navideñas. Llavors, resulta que la decoración de Nadal es un recuadre de... Hi ha tres fotos i surt una papallona, una fada i una altra papallona.
Yeah.
Algú ha decidit...
Ja. Yeah.
Algú ha decidit... que les fades se li veu un pezón imaginari totalment, però...
Ja, bueno, però...
Exacte, i llavors, clar, pues ja s'armola la marimòria en la imatge, i m'ho hem dit, no? Perquè que aquí no se ve, que sí, que tal, que qual. O sigui que la secció del tonto-tonto de dir anar allí a fer fotos...
Sí, que no.
Després tenim una altra cosa, i és que la AEPD...
Sí.
Que és una associació de no sé si de periodistes o així. L'Agència Espanyola de Protecció de Datos.
A veure.
Que hi ha agències per tot.
Sí. Sí, hi ha agències per tot.
L'Agència Espanyola de Protecció de Datos.
Que
de
no
datos,
protegeix gaire... Bueno, exacte. Algo de protegir.
Recuerda que no se puede subir a internet una foto de un compañero de trabajo en la comida de Navidad sin permiso.
¿Qué dius?
T'ho prometo.
I què han de fer, pixelar les cares o demanar un consentiment per escrit?
Correcte, una circular d'aquelles de dir qui pot sortir i qui no. Llavors,
o sigui, l'agència, jo us ho recordo,
Tu, o sigui, jo el que estic dient no és broma, perquè tu pots entrar a la pàgina...
La notícia
és de l'1 de desembre del 2023 i tu pots entrar a l'Agència Espanyola de Protecció de Datos, que és una cosa que paguem amb els nostres impostos, i ho explica, i llavors te diu que s'ha de planificar tot, la cena con compañeros de trabajo i tal. Diu, es tiempo de planificar las cenas navideñas. Venga. Con los compañeros de trabajo. Esas cenas en las que es previsible que se realicen decenas e incluso cientos de fotos
de unido
en diferentes momentos de la cena. y después de ella. Es más que probable que al instante o en unos pocos días parte de esas imágenes acabe en una red social.
De unido.
Y ya os te digo eso, ¿no? Todos hemos leído... Bueno, es que es muy largo, pero les digo...
De unido.
Si alguien publica una imagen tuya en una red social y no quieres que esté ahí, maldita sea... Bueno, eso no lo digo, ya voy a fijar, tío. En función de tu relación con ella, puedes solicitarle que la elimine. Si la persona no te hace caso, solicita a la red social que elimine ese contenido.
Y si no, denuncia, ¿no? Así si ya no digo, me faltaría
en esta sección te contamos paso a paso qué debes hacer para solicitar la eliminación de estas fotos.
Bueno.
¿Vale?
Bueno, pues ya, ens plantem a la una, amb la ja protecció de dades, s'ha de preguntar de tot, i de totes maneres publiquem més que mai la humanitat a les xarxes, però, bueno, és igual. Joel Carnicer, bona setmana.
Bona setmana i bon any, Ricard!
Doncs apa, que ens plantarem a la una. Recorda, sóc el Ricard Álvarez i després hi tornem al migdia de Cope Lleida amb el Joan Ramon González, amb el president dels Amics de la Seu Vella i els Bocins d'Història. I a partir de 2:15, la radiografia amb l'Albert Escuer, Xavi Pérez, Vanessa Ortega i Sergi Toro, on parlem d'esports.
La una, a les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. ¿Lo habrás escuchado alguna vez? Los ninis, aquellos jóvenes que ni estudian ni trabajan, de ahí su nombre. Es una realidad que en España supone aproximadamente el 10% de los jóvenes que tienen entre 16 y 29 años. Pero aunque podemos tener datos como este que te acabo de dar, se trata de algo difícil de cuantificar porque con el término nini se mete en el mismo saco a todos por igual, cuando las circunstancias pueden ser muy diferentes. Ya de por sí, el término se ha quedado como algo peyorativo. Para muchos un nini es directamente un vago, cuando no en todos los casos es así. Hay jóvenes que quieren trabajar y no consiguen un empleo y eso está directamente ligado a la falta de formación. Hay una relación directa entre el abandono escolar temprano y el número de personas que ni estudian ni trabajan. Es verdad que hay gente que abandona la escuela, el instituto o la FP porque han encontrado un trabajo y así se ganan la vida. Se me ocurre, por ejemplo, una persona que deje de estudiar para trabajar en un negocio familiar en el campo o en la construcción. El problema está en las personas que, por el motivo que sea, han dejado de formarse sin tener un futuro laboral. Muchos de estos jóvenes acaban por caer en un círculo vicioso en el que no ven salida, ni ellos ni sus familias. Imagínate a esos padres que ven a su hijo levantarse día tras día sin otra aspiración que tumbarse en un sofá. Hay muchas circunstancias, pero todos los que ni estudian ni trabajan tienen una ventaja en común, que es la juventud. Todos ellos están a tiempo de dar un giro y buscar oportunidades. En muchos casos simplemente es una cuestión de madurez y las aguas vuelven por sí solas a su cauce, lo que ha sido espabilar de toda la vida. Hago esta reflexión porque hoy contamos en COPE que esta tendencia ha cambiado en los últimos años. Está disminuyendo el número de ninis en España y está aumentando bastante el de sisis, jóvenes que trabajan y además estudian. Son en total casi 1 millón de jóvenes entre 16 y 29 años, lo que demuestra que la juventud no está tan perdida como piensan algunos. Hay más asuntos destacados como estos que te cuenta ya a continuación José Luis Concejero.
Tenemos encuesta electoral, en este caso centrada en Andalucía. Si hoy se celebrasen elecciones, el Partido Popular aumentaría su ventaja actual, logrando el 46% de los votos y unos 35 escaños de ventaja sobre el Partido Socialista, que seguiría, por cierto, como segunda fuerza. Lunes 15 de enero. Dicen los expertos que este tercer lunes del mes es el día más triste del año. En muchos casos, por el tiempo, que la verdad, Pilar, no está acompañando demasiado. Pues bien, la semana va a estar marcada por las lluvias en buena parte de España, más probables, por cierto, en el norte y oeste de la península, pero también por una subida de las temperaturas. Dejamos atrás ya el intenso frío de la semana pasada. Hablando de lluvias más que necesarias, que son en algunos puntos por la alta y fuerte sequía que se está arrastrando en algunas cuencas. Por ejemplo, desde hoy, en el municipio de Fuengirola, en plena Costa del Sol, va a haber cortes de agua, con cortes de agua importantes que van a tener lugar sobre todo todo por la noche. Sus 85.000 vecinos van a notar menos presión cuando abran el grifo y en algunos casos incluso ni acabará saliendo agua. Dos obispos, dos seminaristas y 15 sacerdotes que estaban en prisión en Nicaragua han sido excarcelados y se encuentran ya acogidos en el Vaticano. Entre ellos está el obispo Rolando Álvarez, condenado en febrero del año 2023 a 26 años y 4 meses por delitos considerados traición a la patria.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Carlos Sainz amplía ventaja en el Dakar.
Primera etapa de la última semana del Dakar con Carlos Sainz como gran favorito para la victoria final y hoy ha terminado dando otro golpe más al rally, Carlos Miquel.
Sí, es que estamos hablando del piloto eterno, don Carlos Sainz en amor, que le ha endosado 5 minutos y 47 segundos a Sebastián Loeb. Loeb iba mandando en la etapa con 3 minutos y pico sobre el madrileño, pero en el kilómetro 390 tuvo un problema de navegación y ahí cambiaron las tornas. Ahora mismo la general... Loeb se queda a 24 minutos y 47 segundos de Carlos Sainz. Quedan 3 etapas fuertes, una muy sencilla final. Sainz en la etapa ha terminado cuarto, así que mañana saldrá cuarto. Victoria en la jornada para su compañero Ekström.
En tenis ha terminado la jornada para los españoles en el Abierto de Australia. Victorias para Badosa, Davidovic y Masarova y derrotas de Bautista y Carballés. Badosa ha ganado en 2 sets a Townsend y llevaba muchos meses sin ganar.
Bueno, yo siempre lo he dicho, ganar, por desgracia, es la mejor sensación del mundo. Digo por desgracia porque al final hay que disfrutar, como siempre digo, del proceso, pero creo que al final todos buscamos el mismo objetivo y para mí pues era este y la verdad que me siento muy, muy bien después de tantos meses.
Mañana eso de las 11, Carlos Alcaraz contra el francés Gasquet.
Hasta las 4 de la tarde. Todo esto y mucho más. Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 5 minuts i mitja per sobre de la una d'aquest dilluns 15 de gener del 2024. Hores d'ara, 9 graus i mitja a la ciutat de Lleida. Es nota que el sol va guanyant terreny i es nota moltíssim, dels dies que tenim amb boira tancada als dies que surt el sol. També doncs, recolzat per canvis amb la meteorologia. Mira, de tot això ens ho explicarà la Laura Vila des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Laura, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Tenim intervals ennuvolats més abundants al Pirineu a les hores centrals i són probables precipitacions febles al vessant nord del Pirineu que no es descarta que s'estenguin a la resta de la meitat nord i les màximes pugen a la depressió central i es mantenen sense canvis a la resta. Marcaran 14 graus a Lleida. Per demà esperem intervals ennuvolats que tendiran a cel ennuvolat al Pirineu i al Prepirineu a la tarda. Hi haurà nuvolositat baixa, brumes i bancs de boira al matí a la depressió central que no es descarta que siguin localment persistents i tampoc es descarten precipitacions a l'extrem oest del Pirineu a darreres hores. El vent serà fluix variable i les temperatures sense canvis marcaran 15 graus a Lleida, 13 a la Seu d'Urgell i 10 a Vielha. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. Fem una ullada a la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Saps que fa temps que es va decidir que l'edat de jubilació s'aniria retrasant doncs, per problemes de demografia i sobretot problemes per pagar les pensions, que això sempre ens ho diuen, però el govern... És a dir, sempre tenim aquestes notícies que es diuen xifres, que si la guardiola de les pensions està buida, que si s'ha agafat diners d'aquí per d'altres coses, etc. Però mai tenim una confirmació oficial d'un ministre o una ministra que surti amb un paper, com surten tots els polítics, que ja no sap ningú parlar sense llegir d'un paper, i t'ensenyi amb una sola fulla, no cal embolicar-nos, amb una sola fulla, dic, miri, la guardiola on hi hauria d'haver tots els diners de les pensions és aquesta, hi hauria d'haver tants diners, n'hi ha tants, i els que falten ens els hem gastat amb, i un llistat on hi posi el concepte i la quantitat.
és fàcil, oi? Mira que hi ha assessors, assessores, tècniques, tècnics, etc, etc, etc. I tots aquests etcèteres resulta que tenen un sou i ens costen diners públics, però no és el tema. El tema és si ets un servidor públic, que al final és el que són les polítiques i els polítics, que sembla que se'ns oblidi, doncs explica'm, digue'm la veritat i explica'm-ho clarament. Bé, doncs tot això per dir-te que a poc a poc s'ha anat retrasant l'edat de la jubilació fins a tal punt de que semblava que no es notava perquè era un mes, dos mesos, etc, etc, però ara l'edat mitjana de les persones a Lleida que s'estan jubilant ja supera els 65 anys. Tot això tenint en compte que hi ha gent que es prejubila, O sigui que vol dir que estem anant bastant més enllà ja dels 65 anys. Recorda que s'ha d'arribar com a mínim als 67 d'aquí no sé quants anys. I que ja veurem si això serà el final d'aquesta pujada de l'edat de la jubilació. Però que la cosa ha anat a més, és una dada objectiva, no és una opinió, perquè és una operació matemàtica. Agafes tota la gent que s'ha jubilat, mires l'edat que tenen, sumes, divideixes pel total i et surt la mitja. És que és així de fàcil. Vinga, que fem una pausa, que està preparat ja el Joan Ramon González per parlar dels bocins d'història.
En COPE,
tiempo de juego,
es martes de Copa.
La Copa en COPE,
de Copa del Rey.
¡Toma ya, bravo!
Este martes, desde las 8 de la tarde, los octavos de final.
¡Uy, Manolo!
Getafe-Sevilla, Athletic Club Deportivo Alavés y Tenerife-Mallorca.
¡Cuánto queda!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu curva, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Bienvenido al Dream of the Mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. Con cientos de metros para volverse locos. Con toboganes. Con Mira mamá de bomba. Y con Mira cariño, sin niños.
Cada momento tiene su crucero. Déjate asesorar y ahorra hasta un 60% por reserva anticipada, con niños gratis y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y reserva ya en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
No Parador Gualda, menú diario a 12 euros y menú fin de semana con carne a la brasa, caragols a la llauna y más exquisiteces a 18 euros. Salón para fiestas con baile y discoteca. Habitaciones reformadas con baño, televisión y climatizadas a 50 euros doble. Amplio aparcamiento y parque infantil. No Parador Gualda, reserva tu comida de empresa al 973 23 06 65.
COPE Lleida. I ara sí, ja que ens acostarem ja a dos quarts de dues, és dilluns, això vol dir que parlem d'aquests bocins d'història que tant ens agraden, que de vegades ens fan mirar enrere i dir, caram, això va passar aquí, a les nostres terres, no necessàriament sempre a Lleida ciutat, sinó a les terres lleidatanes, a les terres de Ponent, doncs sí, i moltes vegades són temes que o ja no sabíem o que sí que ens havien explicat i havíem oblidat. I jo crec que és bo que aquests bocins d'història, aquests trossets de la història de les nostres comarques, ens els vagin explicant i escolta, ens n'anem recordant. No en plan que us farem un examen a final de temporada, però Escolta, que sí, que sapiguem què va passar. Ja saps que tot això ens ho porta el Joan Ramon González, és el president de l'Associació dels Amics de la Seu Vella. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard. I avui sí que bon dia. La Setmana dels Barbuts la tenim aquí i surt en sol, que està molt bé, això també, bueno, no?
No està malament, després de 4 dies de boira, no està malament.
Per això, per això, que en aquest sentit, tot i que és la setmana més freda, però això veure el solet, tot anime, no?
És curiós perquè ja saps que jo recordo, a més ho dic perquè ho recordo d'adolescent, viure èpoques de 15, 20, 25 dies de boira dia i nit, dia i nit, dia i nit. I ara, quan n'hem tingut 4 i avui surt el sol, dius, bueno, mira, m'agrada la... O sigui, m'agrada. A veure, vale, és de llei de la boira, però en 4 dies ja en tinc prou,
Sí, no, jo crec que salvant les distàncies passa el mateix que al Pirineu, que també els agrada la neu, estan acostumats a la neu i els hi va bé. Però si no depenen d'esquí, millor que no nevi gaire perquè, bueno, és una dificultat per anar pels carrers, el fred i tot això.
Sí, sí, sí.
Per tant, és com tota la vida, que té la cara bona i la cara dolenta. Sempre queda sempre la cara bona, però a vegades, per algun moment, se t'arruga la cara perquè dius, hosti, aquesta boireta, avui que vaig conduint, o avui que he d'estar al camp, o avui que he de fer això... Ai... Bueno,
Joan Ramon González, que vam parlar del romanç la darrera setmana.
Sí, perquè convidaven a la gent que no havia tingut oportunitat de veure una magnífica exposició que es va tancar ahir, almenys me costa així, no crec que hi hagi hagut pròrroga, al Museu de Lleida, i que es titulava ni més ni menys que Romanç a Ponent, i amb el subtítol de Ilerda, Yeso i Aeso, que aquests noms són de les tres ciutats que els romans van fer a la demarcació, a la província de Lleida, quan no existia la província, evidentment, sinó que la província llavors era la província tarraconense, i la província tarraconense era, dintre d'aquesta, més que la tarraconense, es deia la província la Citerio, que és la que estava més a prop de la costa i de Roma. Van quedar, que van parlar molt bé de lo que és la ciutat d'Ilerda, de les altres dues ciutats, que també sempre és interessant de visitar-les, i poder, en algun altre programa tindrem ocasió de parlar d'algunes de les troballes que s'han fet en les darreres excavacions, però creiem que també era interessant aquests romans que van crear Ilerda, d'on van sortir, per què van venir, què va passar... I això és una mica els deures que es van quedar, tot i que no farem examen, com has dit molt bé, però nosaltres sí que tenim deures, no? Els deixàvem per aquest dilluns i això és una mica el repte, vale? Per tant, d'alguna manera, pues, avui farem això. El que passa és que crec que també és interessant no començar directament a l'arribada dels romans, sinó crear potser una mica d'ambient de com estava la Mediterrània fa 3.000 anys, és a dir, cap al segle IX abans de Crist, que és quan se comença a moure una mica moviments de dos pobles que estan a l'orient de la Mediterrània, que són, per una banda, els grecs i, per una altra, els fenicis. Els grecs, no cal dir-ho, estaven a Grècia. Pensem, de totes maneres, que en aquella època Grècia eren ciutats independents totes, és a dir, eren ciutats-estats. Cadascuna tenia el seu govern, tenia el seu territori. Sí que tenien el concepte de lo que es deia la Hèlade, que és el concepte de lo que són cultures gregues, però entre ells mateixos moltes vegades es feien guerra, i tot i que eren grecs. Això a vegades ara lo veiem més en particular amb molts partits d'ideologia semblant, a vegades pues, no s'ha d'estranyar que passés també coses d'aquestes entre els grecs. I pensar que en aquella època, estem parlant això, de això pràcticament 3.000 anys, que la Hèlade, el que es diu així, per dir-ho d'alguna manera, tot el territori que parlava en grec i que tenia cultura grega, amb el que implica, sobretot des d'Atenes, que era la ciutat que va exportar d'alguna manera la idea més de la democràcia, que aquestes ciutats tinguessin aquest règim més democràtic, evidentment una democràcia que era triada no per tothom, sinó que per l'elit és la que triava els seus governants, però d'alguna manera sí que és l'inici del concepte democràtic actual. Però aquells grecs també estaven assentats en tot el que és la costa de l'actual Turquia, és a dir, tot el Mar Negre, el que seria tota la costa final de la Mediterrània, per tant, era un territori important. Quan se fa turisme, a part d'anar a Grècia o d'anar a les illes de l'Egeu, doncs moltes vegades se va també a la zona aquesta de Turquia, perquè hi ha ciutats tan importants com Efes o Esmirna, o inclús la pròpia Troia, que la pròpia Troia d'alguna manera seria la que marcaria potser l'inici d'això que ara comentarem de seguida. Però més al sud de lo que és l'actual Turquia està la costa del Líban actual, el Líban actual, malauradament d'actualitat, sí, perquè darrerament ha tingut molts problemes sempre també de tipus bèl·lic. Ara que estava una mica apaivagat, doncs al sud del Líban, doncs sabem que té un conflicte amb Israel. I bé, la cosa, com sabem, per allí no està massa tranquil·la, malauradament. El Líban té també un origen semblant de ciutats que tenia un concepte semblant al grec, de ciutats-estats. Seria, el concepte d'estat és molt més modern, per tant, les ciutats importants tenien tot un territori al seu voltant, tenien una zona d'influència, el que ara diríem la demarcació de la ciutat, i cada ciutat era independent una de l'altra. Tot que aquí la cultura també era pròpia, aquí no era de cultura grega, sinó era cultura, el que diríem, semita, cultura que venia més de la tradició més oriental de Mesopotàmia, i van donar origen a un poble que es deien els fenicis. Tant els grecs com els fenicis se'ls va fer petita a la casa seva i van fer, el dissabte passat, van fer aquesta encesa de torres a Lleida, que ja va parlar també en el programa de la setmana passada, que a part de la boira i del fred, doncs va ser exitosa perquè...
No, mira, vaig pensar amb tu el cap de setmana, Joan Ramon, perquè això ho vau fer dissabte, I claro, pensava a la seva època, quan havia boira molt intensa, jo no sé, des de la seva vella, el de Moradilla, igual no es veu,
No, inclús l'any passat, per exemple, ni Gardem van veure des de la seva vella. Aquest any van tenir sort i al final, quan ja marxàvem, la van fer a la una del migdia, quan marxaven, que era cap a dos quarts de dues, s'insinuava Gardell.
Imagina't.
Per tant, la boira, evidentment. Això, l'altre dia que ho comentaven amb la gent que va estar, és com ara quan se t'acaba la bateria del mòbil, que no te pots comunicar.
Correcte.
Doncs en aquella època, a la nit, evidentment, se podia fer, però molt elemental, el que seria un foc, però durant el dia, si hi havia boira, o a la nit també, ja podies tenir foc o fum que no es veia res. Per tant, quedava incomunicat tothom que estigués en aquell lloc que hi havia la boira. Per tant, és el que tenim. I com deia, doncs bé, va ser, penso, un èxit de participació, especialment al matí. Al vespre sempre fa una mica més de mantra, potser de sortir-ne, també feia fred. I crec que van aconseguir encendre les tres torres, i tot i que no es van veure en cap moment les tres a la vegada, entre elles, però com a mínim simbòlicament ho van fer. I recordem que aquesta encesa de torres era per defensar i reivindicar aquest patrimoni. A vegades s'ha considerat, entre cometes, menor, que és aquestes torres de fortificacions de frontera que defensaven moments de conflictes un territori d'un altre, però que tenia una segona part, que era la del tema dels drets humans, la gent que passa per la Mediterrània, de la zona del nord d'Àfrica, venint dels països subsaharians, i que busquen una vida millor en Europa i que tenen els problemes que troben de tot aquest camí que ha recorregut. S'està parlant molt, s'han fet diverses pel·lícules interessants i documentals, i que molts no solament arriben i se troben a vegades amb una acollida que no és la que volien, sinó que alguns malauradament no arriben, que és el pitjor que pot passar, que es queden en el camí, sobretot ofegats en la Mediterrània. Per tant, aquesta Mediterrània, que és aquest mar, probablement el mar que culturalment ha tingut més moviment històric de la humanitat, potser també el mar de la Xina, podríem trobar alguna semblança amb el del Japó, però sense cap dubte el que ha tingut més moviment cultural, jo crec que sense cap dubte, a més per les dimensions que té és la mar Mediterrània, doncs si ara tirem això 3.000 anys enrere, veiem que aquests pobles de la zona de l'Orient de la Mediterrània, els grecs i els fenicis, van fer no solament la descoberta de tot aquest mar, la navegació llavors es feia per el que es deia per cabotatge, que era sortir a la mar i no perdre mai de vista la costa. No hi havia gaires mitjans d'orientació. Llavors, tot i que a poc va desenvolupar orientar-se, evidentment, pel sol i a la nit per les estrelles, però no tothom ho dominava, no tothom era fàcil. A vegades també, si per exemple hi havia boira, les estrelles no podien funcionar. Clar. I la manera segura de navegar era sempre tenir la visual de la costa. Evidentment, si tots veiem el mapa de la Mediterrània, si anem seguint la costa, doncs déu-n'hi-do. És a dir, perquè surts de Grècia, has de pujar tot Grècia, baixes per Itàlia, tornes a pujar per Itàlia, baixes... En fi, la cosa no és fàcil. A poc van saltar de seguida d'illa en illa i van veure les possibilitats. I el fet és que tant els grecs com els fenicis, que això ho van tenir una mica més fàcil, perquè potser pel sud de la Mediterrània la costa és no tan intrincada com pel nord, tot i que has de passar, si baixes des de el que seria l'actual Líban, el que era l'antiga Fenícia, doncs passes pel nord d'Egipte, el que seria el delta d'Egipte, aniries cap a les terres de Líbia, després faries aquella pujadeta que hi ha cap a la zona de Tunísia, ja per aquí sí que vas per les costes d'Argèlia, cap al Marroc i arribar a lo que era d'alguna manera el final d'aquesta ruta on estava l'estret de Gibraltar, que ells denominaven els pilars o les portes d'Hèrcules, i que més enllà ja no s'endinsaven tan fàcilment, perquè la mar Mediterrània, tot i que era una mar gran i que també tenia les seves tempestes, sempre és una mar més tranquil·la que no pas l'Atlàntic. Sortir de l'Atlàntic era ja paraules majors. Tot i que sembla que els grecs també van fer alguna sortida, però els que sí que es van atrevir van ser els fenicis. Cada vegada s'ha documentat més que els fenicis sí que van sortir, van passar l'estret de Gibraltar, van baixar per tota la costa d'Àfrica, sembla com a mínim fins a lo que seria l'actual Guinea, el que és el Golf Verd, per aquella zona d'allí, però fins i tot alguns sembla que van baixar, i hi ha una hipòtesi, fins al sud d'Àfrica del tot. Clar. No està del tot confirmat, però sembla un tal Annon, un fenici, i que sembla que seria un d'aquests precedents de viatges que es van fer després. Pràcticament vam estar esperant al segle XV, quan portuguesos van fer una cosa semblant, és a dir, que 2.500 anys després havien de passar perquè es produís aquests viatges per la costa atlàntica. Què buscaven aquests senyors, els fenicis i els grecs? Doncs, en principi, no buscaven interessos de conquesta i de tenir territori, sinó eren interessos comercials, de simplement arribar, portar els seus productes i adquirir els productes que els hi podia proporcionar als llocs on s'arribava. Evidentment, els grecs, que van anar bàsicament per tot el que seria la zona nord de la Mediterrània, pues van anar fundant el que es deien petites factories, petits emplaçaments, petits llocs on feien el lloc aquell de trobada, de comerç. I aquests, a poc a poc, sí que es van convertir en ciutats. Deixem tota la Mediterrània i a casa nostra, per exemple, els grecs van estar per la zona de tota la part de la Mediterrània, de la zona des de lo que seria l'actual, ja, documentació entre Màlaga, Almeria, per aquí, per tota la costa podien trobar, però probablement l'emplaçament més important que van fer els grecs és el que teníem a Catalunya, a Girona, a l'Empordà, d'aquí ve el nom precisament, que és Empúries. I Empúries en grec volia dir empòrio, que vol dir mercat. Era el lloc on van arribar els grecs, van establir primer un mercadet i a poc allò es va fent gran i aquí anaven a portar els seus productes. Què portaven els grecs? Pues en principi portaven vi, que aquí no es coneixia, portaven ceràmica molt més xula que la que es feia aquí i productes d'aquest tipus. I què agafaven d'aquí? Doncs a vegades el propi oli, que ja era interessant el que es feia en aquest territori nostre, a vegades metalls, que no són tan abundants en l'oest de la Mediterrània, i això feia aquest trueque, evidentment, a vegades és el que passa. Si una cultura superior va a comerciar amb una cultura que no està tan desenvolupada, normalment, a vegades, aquest comerç és, des del punt de vista material, és més beneficiós per als que saben el que estan agafant. A vegades, aquells objectes metal·lífers que els pobles indígenes, això ho veiem posteriorment en pel·lícules, bueno, les famoses pel·lícules d'exploradors d'Àfrica amb els negres, o inclús amb els indis, allò que, doncs, a vegades per una cosa, el que és xavalla, te donaven coses d'oro més importants, no? De totes maneres, això va fer mella perquè va començar a donar influència en els pobles que vivien aquí, a el que és l'actual península ibèrica, i va desenvolupar el que considerem que seria la primera cultura autòctona ja pràcticament que estigués a l'altura de desenvolupament com podia ser la pròpia cultura grega o la pròpia cultura fenícia, que és la cultura ibèrica. Pel sud, els fenicis van fer el mateix, van anar fundant ciutats. Probablement una de les que més van fundar, més importants, és la de Cartagena, a casa nostra, però també van fer, sobretot pel sud, ells se van centrar més potser en la zona més d'Andalusia, i a poc es van repartir d'una manera pràctica més la zona sud de la península pels fenicis i més la zona nord pels grecs, tot i que va haver moments, sobretot al principi, que van estar tot arreu, no? Per la zona sud, els fenicis van trobar la de cultura tartèsica, aquesta...
Ens queda un minut, Joan Ramon. No sé si arribaran a Lleida.
I aquí van trobar precisament que hi havia or, que hi havia altres materials i demés. Però és interessant recordar que també els fenicis van entrar per l'Ebre i tenim establiments fenicis a lo que és la zona del Montsià, a les boques de l'Ebre, i darrerament, des de la secció d'arqueologia de l'IEI, hem pogut documentar que les influències fenícies, si no directament ells, les van trobar al Baix Segre, a la zona de la Granja d'Escar, i fins i tot hem trobat influències de cultes orientals a Tèrmens, ni més ni menys. Per tant, aquesta barreja cultural que es va produir aproximadament entre el segle IX i el segle VI abans de Crist, barreja de cultura grega, barreja de cultura fenícia, va donar origen a la cultura pròpia d'aquí, la ibèrica, que aquí es va desenvolupar amb els silergiets, i que els fenicis van deixar un rastre de ciutats, potser la més important al nord d'Àfrica, que va ser Cartago. Ells venien bàsicament de la ciutat de Tir, i Cartago és la nova ciutat, podríem dir, que després ells mateixos farien Cartagena, que seria la nova Cartago. I els grecs, que van fer d'altres, venien de la ciutat de Focea, a Grècia, van fer la de Massàlia, a Marsella, i després va ser Empúries la que hem comentat. Per tant, aquest seria el context en la primera meitat del mil·lenni anterior a Crist, en el que veiem una Mediterrània, entre cometes, pacífica, en la que hi ha més comerç que una altra cosa, tot i que també hi ha les seves baralles, però no són tan importants com les que viurem i que és la que parlarem en el proper programa, que és la que desenvoluparà l'arribada dels romans a partir, sobretot això se complica, a partir del segle 4-3 després de Crist. Abans de Crist, perdó.
Doncs apa, vinga, va, la setmana vinent que parlarem d'aquest bocí d'història, d'aquesta arribada, com deia la setmana passada, els romans, que ho hem vist en pel·lícules i tota la història, doncs van estar per Lleida i descobrirem com hi van arribar i com hi van estar. Joan Ramon González, com sempre, un plaer, que tinguis bona setmana dels barbuts.
Lo mateix a tothom, i per Sant Antoni especialment, la cultura pallesa que tenim, i a veure els tres tombs, a veure com giren al voltant de la nostra creu emblemàtica que tenim allí al carrer Balmes.
Gràcies, Joan Ramon. Bueno, jo la barba ja me l'he deixat. Va, que fem una pausa. Estem a 2:15 i ja engeguem la radiografia.
El asesino ha sido ejecutado.
Abre los ojos. Sé más observador.
Pero la maldad nunca muere.
Uno de los libros que su padre dejó allí hablaba de demonios que viajan a través del tacto.
Cuidado con mi cólera.
¿Qué vas a hacer? ¿Detenerme?
¿Por qué no me matas?
Fallen.
Aún me estoy divirtiendo.
El sábado a las 3:15 de la tarde, estreno en 13.
Si sientes que todo te va sobre ruedas y no quieres que ningún bache en el camino lo estropee, el seguro de coche de Línea Directa está hecho para ti. Además de ahorrarte una pasta, nunca te quedarás tirado, porque tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes.
¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Doncs apa, que n'hem parlat abans amb el Sergi, un cap de setmana interessant i diria que agrupat per esports. Si vols t'ho dic així, amb bàsquet, jornada excel·lent, victòria del Cedis La Seu i del Força Lleida, amb hoquei, mala jornada, derrota del Vilassana amb hoquei femení i del Lleida Llista amb hoquei masculí, que ara en parlarem, si es pot reclamar o no, però al final, de moment, és una derrota. I bona jornada de futbol, tot i que a priori semblava que el resultat al Camp d'Esports no era especialment bo, i de fet és un empat, ni bo ni dolent, però combinat amb la resta de resultats, doncs ha acabat sent bo, igual que el de l'AM, femení, que és espectacular,
i el del Mollerussa, que de moment, amb la victòria, surt de la zona de descens. Estan a 2 punts, per tant, no s'ha salvat res encara, però allí estan. Va, que comencem la radiografia, la nostra tertúlia d'esports. Crec que avui sí que està amb nosaltres la Vanessa Ortega, que és la presidenta del Balàfia Volley. Vanessa, què tal? Bon dia. No sé si hi és. Bueno, és igual, això de les noves tecnologies. El que sí que està amb nosaltres és l'Albert Escuer, que és el cap d'esports del Diari de la Mañana. Albert, bon dia. Tampoc. Que bé, no? És tot un èxit. Doncs res, Xavi Pérez. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
El Xavi sí, i a més no virtualitzat.
No, amb
directe i aquí amb nosaltres. I el Sergi Tor també. Sergi, què tal? Bon dia.
Ens veiem amb el Xavi Pérez. Xavi, ens donem la mà. En aquest moment ja estem donant
sí,
la mà.
Sí, és veritat. Albert, què tal? Bon dia.
No estem aquí nosaltres? Podem començar nosaltres?
Ja ho sé, però el tinc aquí connectat, li dono... I no ens escoltem. Ara fem això.
Això és el directe de la ràdio, eh?
Bueno, sí, exacte, són aquestes coses.
És bonic, això, és bonic.
Coses que han passat aquest cap de setmana.
Moltes.
Molt bona el bàsquet, eh?
Amb bàsquet molt bé. Anem a l'hoquei.
Aquí hi ha problemes, eh? Aquí és un error humà.
Sí,
hem interpretat com un error humà, perquè la pelota entra per la xarxa lateral i no per i no pel centre de la porteria, doncs, clar. Jo no sé si la nostra protesta, Xavi, pot tenir molt futur.
Jo crec que no, perquè
és difícil aquestes coses,
no? Mai s'ha rearbitre una cosa.
Per això.
Simplement
és per això.
Estaríem rearbitrant-ho tot.
No, és que és un precedent complicat, llavors.
Clar. El que passa és que ens ha tocat a nosaltres i pues, mala sort, no?
Sí, no podem tirar res.
Tampoc no és el tema de que haguem perdut per això, eh?
Ja.
Home, al final sí. Si no és 3-3, van perdre 4-3 per un gol.
Però no va ser un bon partit, vol dir el Xavi.
Per això dic que no, tampoc no va ser un partit que teníem que guanyar nosaltres.
Una pista complicada, sempre al coll, eh?
Sempre.
Tu saps si tot és complicat.
No, és que és complicat. Però no, és que estem a la divisió d'honor. És que a vegades sempre perdem l'òptica, clar, sempre perdem l'òptica que hi ha un rival i el Coi. Uh-huh. És una pista complicada, sempre ho ha estat. Ha estat pel Barça i pel Liceu.
Sí,
és veritat, però amb això també té raó, no? Que a vegades dic que és una frase feta meva, no? Si podríem dir adagi, pista complicada. Partit complicat.
Aquí està. L'home complicat.
Albert Escuer, què tal? Bon dia.
Bon dia. Tenim punxats aquí. És parlar d'àrbitres i coses rares.
No, parlàvem del Coll. Ui, l'Albert. L'Albert amb els àrbitres, sí. Què va passar al Coll, Albert?
Ahir me vaig recordar molt de tu, Albert. Estava mirant un partit de bàsquet i el partit del Madrid al camp del...
Múrcia, la pista del
Múrcia. Del camp Múrcia.
Segona derrota del Madrid, per cert.
Sí, però arbitrava un amic de l'Albert i...
Té amics, Albert Escuera, amb el món dels arbitratges?
Sí, un tio jovenet.
Per res d'ironia, no?
Sí, no, sí, jo crec que sí. Però vaya desastre d'àrbit, aquell bon home.
Ara no em diguis que el Madrid de bàsquet va perdre a Múrcia per l'àrbitre.
No.
És un equiparro brutal.
No.
Perquè
li faltaven 4 o 5 jugadors.
Estan rebentats, el Madrid de bàsquet.
Però, a part d'això, l'arbitratge va estar molt malament. I arbitrava un amic de l'Albert.
Qui era?
El fill del famós, com se diu? Espera, és que no me'n recordo els noms, ara vinc d'un altre cantó.
Però està a la CB?
Sí, home, clar. Clar.
Mitjana?
Sí, com se diu, mitjana, el que ens fa córrer a nosaltres.
El que ens fa
córrer.
Perdó un moment, deixeu-me que saludi la Vanessa Ortega, presidenta del Balàfia Volley. Vanessa, què tal, bon dia?
Hola, companys, bon dia.
Vale, ara ja m'ha arreglat tots els temes tècnics.
Sí. Bueno,
Albert Escuer, perdona, l'àrbit aquest.
Que deia que jo esport minoritari no el toco. O sigui, jo de l'EP, Lliga Femenina, ja està.
ACB no.
Home,
ACB és un somni. De moment, Albert. L'has tocat durant 4 anys, eh? No pots negar del teu passat. Durant 4 anys l'has tocat, l'ACB.
Sí.
Clar, per això m'enyoro, home, per això m'enyoro.
Exacte.
Potser era un altre ACB, també.
Tot és diferent, però parlant del present, molt bé, com tu deies, el bàsquet davant del Càceres, molt bé, 24 punts, i ara Zizoza.
I molt bé el Cabí.
Exacte, guanyarà per Futbolitzar la Avenida.
Aquest era molt complicat, aquest.
Sí, i aquest vital per la permanència.
el que diem unes circumstàncies molt complicades, perquè no té la Montse Brutons, no té la Júlia Soler, que és la millor jugadora de l'equip, va tenir baixa darrere d'hora de Carmen Grande, que coses molt rares, ara en parlarem, igual que el futbol, que el Romero se'n va a Lliga per fitxar per un altre equip, doncs el que diu, la Carmen Grande ja se'n baixa i s'ha anat al Jaires, que és un altre equip de Lliga Femenina, en la qual cosa, i davant d'un Perfumeries Avenida, que bueno, és el segon classificat i és un dels grans transatlàntics del bàsquet femení. Per tant, aquesta victòria del Cadí, que també tenia la baixa de Brown, que és una altra americana molt referent en el joc exterior, té un mèrit brutal.
Albert, el Força Lleida, amb aquests darrers partits, perquè clar, hi ha gent que ja comença a pensar en quedar del 2 al 5, el que sí que està fent bé és que té a 3 victòries el quedar fora del playoff d'ascens, i això sí que s'ha d'anar mirant, eh?
El Força Lleida el que ha fet molt bé en aquest final de primera volta és que, tret del partit contra Estudiantes, la resta han estat amb equips que estaven per sota seu a la classificació i els ha tret tots.
Sí, correcte.
Que és el que comento moltes vegades, que els enfrontaments directes són importants, però al final on te deixes plumes que acaben sent també potser més importants fins i tot és amb aquells partits que teòricament ets favorit i no acabes de certificar-ho amb el resultat. I aleshores el Força Lleida, tret del partit d'Estudiantes, doncs ha estat capaç d'encadenar aquesta ratxa de 5 victòries consecutives, 8 en els darrers 9 partits, amb tots els rivals que té per darrere la classificació. I això ha fet, doncs, bueno, que agafi aquest coixí que dius tu, Ricard, de 3 partits respecte a la zona de playoff. Jo no voldria pensar encara a la posició del 2 al 5. Ara no. Tenim un tram de 4 partits. Anem a Tizona, B Coruña, anem a Castelló i B Estudiantes, que aquí potser sí que podrem començar, doncs, a rectificar si efectivament podem aspirar al 2, ni de conya, però al 5 potser sí, o ens haurem de conformar més també al playoff, que això sí que és cert que està bastant afilerat.
El playoff estaria bé jugar-lo, el factor camp ja hem vist que és pista és determinant, però és el que dius, anem a assegurar playoff primer i després ja, escolta, si podem estar del 5 cap amunt, perfecte, només faltaria. Vanessa Ortega, què tal? Com estàs? I bon any, per cert, que no ens havíem escoltat encara.
Sí, bon any, que feia uns dies que us tenia abandonats.
Ja estàs treballant molt, eh? Hi ha molta feina a l'Ajuntament.
Sí, moltíssima.
Vanessa Ortega, escolta, vosaltres realment no heu estat aturats i torneu a la feina, a la Lliga, el cap de setmana vinent amb un desplaçament cap a Tenerife, però aquest cap de setmana heu fet la presentació de totes les categories del Balàfia Volley, ja?
Sí, dissabte vam tenir un dia gran al Juanjo Garra amb la presentació de tots els equips, un rècord històric per a nosaltres, 150 jugadors que estan actualment al club i, bueno, un motiu de satisfacció i d'orgull, perquè això també t'encoratge a seguir treballant i a veure que la feina que estem fent, doncs, no està tan malament.
Tancap algun mes de jugador o esteu al límit?
Estem bastant al límit. Ja li vaig dir a l'alcalde dissabte que ens ajudi una mica, perquè si no, no podrem créixer més.
No, ho dic perquè el meu fill petit ja fa dies que em diu que vol fer vòlei, que vol fer vòlei. Dic, home, a Lleida parlarem amb la Vanessa, perquè a Lleida el referent és el Balàfia Vòlei. Dic, que no sé si agafeu gent a meitat de temporada o no.
Sí. Mira, ara el gener s'han incorporat 4 o 5 jugadors nous, per tant, sí, vale. Cap problema.
Bromes a part, escolta, viatge cap a Tenerife, és un dels grans desplaçaments, no, de l'any?
És un dels grans desplaçaments i és el partit, un dels partits més importants, ens juguem la vida aquest dissabte. Vull dir, aquest partit sí que, a vegades ja sabeu que sóc bastant curosa, però aquest dissabte hem de guanyar sí o sí. Per continuar somiant amb aquesta permanència que aquest any, doncs, bueno, ens la farem durar perquè serà complicada aquest any.
Déu-n'hi-do. Sergi, on estàs?
No, estàvem parlant de...
Que em diu el Sergi, talla amb el micro, que no. Comencem a discutir aquí amb el Xavi Pérez, no sé on estàveu.
No, perquè voleibol ara torna a reiniciar la Lliga.
Que és hora,
ja. No, ara no. I jo crec que està ben consolidat, no? A part que el creixement que estava explicant...
11 jornades per davant, d'aquesta segona volta.
La presidenta, jo crec que en aquest cas és un club que sempre ho han dit, no? La fem una reiteració.
I a més bé que té molt recolzament de l'alcalde, per alguna cosa.
L'alcalde està a tot arreu. L'alcalde està a tot arreu.
Va estar fins i tot a la llotja del Camp d'Esports la setmana passada, vull dir, imagina't tu.
Figura't, va estar a casa d'uns ocupes. Està bé.
No, que és casa seva.
No, l'alcalde només va a llocs que s'omplen. I com que
el va espavilat.
L'omplen sempre, per això hi va. Perquè el Camp d'Esports, fins que no hi ha anat a 9.000, no hi ha aparegut.
Ja no tornarà. És espavilat. Albert.
Pel play-off tornarà.
Exacte.
Companys, no em poseu en aquest...
No, t'hem interpel·lat mai, eh? No et vull ficar mai en cap compromís perquè no t'he interpel·lat mai, eh? Amb aquest comentari, Vanessa.
Que governi qui governi, sempre m'he sentit molt, molt recolzada, eh? Vull dir, i dissabte, és veritat, vaig tenir moltíssims regidors de la corporació municipal de molts colors diferents . I això també m'enorgulleix perquè penso que si hi ha recolzament institucional vol dir que les coses no se fan malament.
No, jo he vist perquè un tuit d'aquestos de l'alcalde ara famós donant recolzament, molt bé, no?
No, i d'altres regidores i regidors, com diu la Vanessa, vull dir que
això
està bé.
Que molt bé.
La seva feina també.
Escolteu, en futbol femení, l'AM va tancar el cap de setmana amb una nova victòria al camp de l'Europa, Europa 0 AM 2, i es consolida, i jo crec que ara ja d'una manera interessant amb zona de playoff, perquè s'ha distanciat el sisè, que és el primer que no va al playoff, l'AM són cinquenes, amb 25 punts, i l'Osasuna femenino, que són ocupen la sisena posició, la primera que no està en playoff, està amb 19 punts, a 6 punts.
I després el Barça no pot jugar al playoff.
Clar.
Per tant, guanyem una plaça.
Clar. Clar, perfecte. Per tant, estaria a 18 punts.
Sí, perquè el Barça gran no baixarà.
Amb 18 punts, eh?
No crec que baixi.
No, ni que ho perdés tot ara.
No, és que no.
Això és una certesa. El que acabi de dir ara Xavi Pérez és una certesa.
Teniu l'esperança de... A veure si els recassens, conforme anem arribant cap a la primavera, puguem tenir un dia un ple?
Segur. Millorarà el temps, perquè seran partits interessants, però de totes maneres, això ho vam parlar la setmana passada, podem obrir un debat molt més ampli.
El Barça bé ha vingut ja als recassens?
Crec que no. Crec que vam jugar allà, que vam perdre. El Johan Cruyff.
Han de venir, ho dic per buscar
però,
un al·licient.
Però el problema del recassens, aviam, i ho domina molt més Albert Square, és si com vagin 1.000 persones, què fem? Perquè el recassens has d'anar en cotxe.
Clar,
llavors... A Requesens amb cotxe.
Hi ha moltes zones d'aparcament.
Llavors van recordar...
Ah, què? Zones d'aparcament?
Sí. Llavors van recordar...
Hi ha dos, amb uns clots. No. Bueno, n'hi ha una que és molt petita,
sí, perfecte,
eh?
Perfecte, hi ha una zona, hi ha un descampat que és enorme. Aquest no serà el problema,
pues jo
Sergi.
Crec que sí. Jo crec que sí. Jo crec que sí.
Que la gent perquè... no hi va perquè no pot aparcar?
No. Però, bueno, perquè, aviam, el debat per mi és que l'AM hauria de jugar al camp d'esports, que és que jo he dit des de fa molts anys, com a mínim, però, bueno, això seria una unitat, etcètera, que ara no posarem damunt de la taula, però el Requesens és un camp que té les seves deficiències.
Que sí.
Moltes.
Ho he comentat ja la setmana passada, vull dir, no fa tant, se va jugar aquest derbi de juvenil preferent i el camp està de petar.
Clar.
I no hi va haver cap problema d'aparcament, ni bueno, sí, segurament, hi va haver gent que va haver de pagar més llarg, però vull dir que si hi ha la voluntat d'anar-hi, vull dir, o sigui, al camp d'esports no hi ha pàrquing per 9.000 persones, tampoc.
Aparquen molt lluny,
però,
ja t'ho dic,
s'ha equivocat, potser...
Sí. Vanessa.
Perquè el Sergi sempre diu això de jugar al camp d'esports i l'Albert també ho diu, és que si no juguen al Requesens segurament no són, la seva essència es perd, és com si a nosaltres ens diguessin de jugar aquest cap de setmana que han jugat altres equips de la nostra lliga a la Copa Príncipe, jugar-la al Barris Nord, és com si juguéssim fora de casa per nosaltres. Sí. Llavors, jo entenc el que diu el Sergi, però també em consta que si en algun moment es donés aquesta situació, segurament es buscarien alternatives per poder aparcar. Sí. Que crec que això, la directiva de l'AM ja ho té per la mà.
Jo el pàrquing et dic que no és un problema, perquè hi he estat moltes vegades i no és un problema.
Per un pla d'ordenació o no?
El pàrquing pot estar millor o pitjor i potser hauria d'estar asfaltat, però no és un problema. O sigui,
que la gent no hi anirà. No,
vale,
anirà...
Però no pel pàrquing.
Un partit important,
però no pel pàrquing.
Un partit important, ben publicitat.
A mi no m'hi caben ja, tampoc, al Juanjo Garra. Ja li va dir a l'alcalde el dissabte que ens haurà de fer un...
No m'hi ficaré tiquismiquis, però el Juanjo Garra se pot anar amb transport públic, perquè hi ha un servei d'autobús al CK de Sant Pere.
I a l'AM també. Si
a l'AM el dissabte...
Home, hi ha l'autobús.
Hi ha l'autobús que arriba fins allà.
Bueno, mira...
Sí que és cert que ha tret la parada que hi havia just al camp, però bueno, l'autobús te deixa a 3 minuts a peu del Requesens.
Sí, però que aquells 3 minuts és perillós.
Per favor, clar, que tot és perillós. Escolta, l'AM, per cert, que rep el Madrid Club de Futbol.
Fa 3 setmanes el derbi juvenil. Vull dir,
penso que sí.
AM, Madrid Club de Futbol Femení. Això, el proper partit, és diumenge a les 12, ho dic perquè juguen a casa i no sé. A veure com va. Hem de conèixer, per cert, hem de convidar el nou president de l'AM. Bueno, l'hem de conèixer, bàsicament.
No, però vol fer una residència,
és,
no?
És continuista.
Va dir, fer una residència de futbolistes.
Però l'haurem de conèixer.
També conèixer un altre president que volia fer moltes coses.
Bueno, no, si per voler, perfecte. Escolta, que...
Però gran victòria, no 0-2 podem... davant de l'Europa, que és una gran victòria.
Sí, això sí. En futbol masculí, dic que veus com no es pot sortir amb mala cara fins que tots els partits acaben? Ahir vam sortir del camp d'esports, amb el Sergi.
No, no és veritat. No estic d'acord.
I molta gent, amb una sensació de, ui, mira, ara l'Hèrcules guanyaran, es posarà a 3 punts, tal... No,
recordeu-vos una cosa... Que
a 4, es posarien. I mira...
una cosa, de 9 punts han fet només un.
Sí, no, aquesta reflexió la vam fer ahir.
Una.
Un de 9.
I després et vaig dir, després del parón de Nadal, les coses no van igual.
Sí, això d'acord, però és que ahir només va guanyar el Sant Andreu, dels de dalt.
Vale, però el que passa és que tenim la sort que tots no es refiquen, quan s'hi diu vulgarment, a Bebo.
Escolta, l'Hèrcules va perdre, l'Europa va empatar, el Badalona va empatar, el Sant Andreu va guanyar i el Lleida va empatar
I contra l'últim, que segur tu això no teníem que empatar.
Jo sí,
també va empatar el Girona.
Jo li vaig dir al Sergi a la mitja part, tranquil. El Sergi estava preocupat i jo li vaig dir, tranquil, a la segona part 3-0. I no va voler entrar a la pilota. No va voler entrar.
De totes maneres, aviam, el partit d'ahir per embarcar-lo, té raó Xavi Pérez amb els seus arguments que són imbatibles, un punt de 9, 3 partits sense marcar gol, el Lleida també és líder, per tant, les dues coses són veritat. No?
Posen totes.
No, ens posen totes, no, perquè som líders perquè tenim 36 punts.
Bueno, perquè...
Aquest és el bo. Però el partit d'ahir, jo reitero que a mi el Lleida... que ara no té aquests resultats tan positius com fa mesos, a mi m'agrada la seva forma de jugar i la seva línia i jo recomanaria, crec que ha d'insistir amb el que està fent. I aviam on arribem. I si no arribem a més, se dona la mà al rival i no passa absolutament res. El partit d'ahir és un partit que hagués pogut perfectament, ja no dic que ho ha marcat amb un gol davant de Saguntino o Espanyol B, però hagués pogut passar davant de l'Andraig, davant del Cerdanyola, davant del Torrent, que marquem per 3 o 4. Perquè el primer gol és la clau. I si el primer gol no el marques, cada cop és més difícil, cada cop és més complicat i al final tot acaba amb 0-0.
Sí, fins i tot és cert, part, és cert que la Nucía en T2... Voltant, em deia, aquest partit l'hem vist un milió de vegades.
Claro, la Nucía en T2 claríssimes per fer el 0-1. I l'entrenador va dir que va canviar Roger Figueres, que és un molt bon jugador, perquè Campins és més ràpid, perquè per desmarcats de ruptura, el Nucía ens arriba 2 vegades claríssimes que hagués pogut marcar i l'he vist un milió de vegades. Per tant, 0-0, perquè no hi ha tanta diferència dels jugadors del Lleida, els de la Nucía, els de l'Andraig, els del Torrent o els de l'Europa. Guanyes per moltes circumstàncies. I ara pensar davant del Terrassa, que serà un partit també molt complicat i molt difícil, ja sé que sempre ho dic, però és la realitat i a seguir. Per mi és a seguir.
Uh-huh. Albert?
Jo crec que les temporades són llargues, evidentment, passen moltes coses, però els equips bàsicament poden tenir dos problemes. Un, és una crisi de joc, i això sí que és preocupant, perquè normalment si tu no jugues bé és molt difícil que aconsegueixis resultats, i crec que no és el cas. I l'altre, una crisi de resultats, que és la que efectivament està tenint el Lleida Esportiu. És a dir, si ve l'Hèrcules i et fot un bany que et doblegue, i després ve la Nucía i la veus quadrada, dius, ostres, doncs igual sí, no?, que ens hem de començar a preocupar, però convindrem doncs, que ni el Lleida va mereixer perdre contra l'Hèrcules, ni ahir va mereixer empatar contra Nucía. Que ja sé que això dels mereixements al món de l'esport és molt relatiu. Però el que va dir és que no és una crisi de joc, és una crisi de resultats. Si algú esperava que Xuli, que en 14 partits portava 8 gols, doncs acabaria la temporada en 20, doncs hola, toc, toc, bon dia. No, no és així. Vull dir, evidentment hi ha moltes coses a millorar. Però jo crec que la crisi és només de resultats. I després, i no és excusa, però és un fet, ensirguen un penal escandalós a Montero contra l'Hèrcules i ensirguen ahir un penal escandalós en l'última jugada del partit.
Que
sempre ho he dit, s'han de marcar.
Sí,
però ens han pres la possibilitat de tenir 4 punts més. Sí. I fent el mateix partit contra l'Hèrcules i fent el mateix partit contra la Nucía, te piten aquests penals i els marques, i ara estàs en 4
ja,
punts
però
més,
com que amb els àrbitres sempre dic que nosaltres no podem comptar, si la Nucía al minut 20 marquem l'1-0, que vam tenir 3 o 4 democràcies a la primera part, aleshores jo crec que igual quedem 3-0, com va passar el dia de l'Andratx, i potser el dia de l'Andratx vam quedar 0-0 si no marquem el primer.
No, però no és comparable, Sergi, no és comparable, perquè una cosa és una ocasió que tu falles, la tens, la falles i ja està, i una altra cosa és una infracció que no es xiula.
Ja, però aquí no pots fer res. Aquí no pots fer res.
Insisteixo, després els penals s'han de marcar. A veure, que no és
excusa, però
a lo que va, i el penal que vull dir és que jo...
No, jo l'imatge, jo l'imatge molt clar.
I això fa que estigui relativament tranquil o que no estigui preocupat.
Sí, el penal és li rebota la cara i després té la mà fora. Hi ha una imatge, te l'ensenyo.
Sí, no, sí.
I la té fora. I ara és més clar la imatge que no el camp. Sí. És a dir, veure la imatge i dir, hosti, i el linear...
El camp, Sergi, el camp jo ho vaig veure bastant clar.
No, el Ricard va dir que era penal. El Ricard va dir que era penal.
Perquè va coincidir que estava mirant...
L'han de ficar a la nevera 3 mesos. Ja. Perquè és un penal com una casa pagesa.
Però bueno, ja està. I amb la baixa de... Per parlar de l'actualitat, perdó, de Romero... Clar, Romero torna a la ciutat del seu origen, que és la línia. Romero és d'allà, no? Aleshores, lo fort és que Romero arribés a Lleida sent de la línia i que el Linense no el fitxés quan és un equip de segona federació. Dit tot això, jo crec que a mi m'ha agradat Romero a casa quan ha jugat. Crec que té un peu esquerre molt, molt bo i que ha fet passades molt, molt bones. Potser si hagués jugat l'hagués fet, però tampoc ho sabem, perquè com que no va jugar no direm sempre allò d'aquella tonteria del que... Però, i si finalment el Lleida fins i tot ha cobrat alguna cosa, o el jugador ha sortit de franc perquè ara el Linense l'ha hagut d'aportar alguna cosa, doncs bueno, aquesta és la sostenibilitat, no? És a dir, però el que és increïble és que Romero estigués aquí quan és d'un lloc que té un equip a segona federació i que no el fitxés estant lliure. Per mi, eh?
Jo desconec els termes econòmics de l'operació.
Sí, perquè no s'han fet públics.
Però si el Lleida Esportiu no ha trencat mínim 30 o 40 mil euros... Jo crec que ens ho hem de fer mirar perquè no podem anar amb el llibre a la mà. Tu ho has dit molt bé, Sergi. Aquest senyor fa 3 mesos d'estar ben lliure. I no el fitxa, l'Inense.
No, i és d'allà, és de la línia.
Esportiu. Ve aquí, es revaloritza i ara marxa. Si hi ha diners, i diners importants, ja et dic, a partir de 30-40 mil euros, bueno, perfecte, te servirà per portar un altre. Ara, si ens agafem a que no som bona gent, que és el que estic veient per xarxes, no un club senyor i tal, bueno, no.
Aviam, això no ho sé.
Aquí estem jugant a Nines, això és un negoci.
I aquest el paga Lluís Pereira, i aquest el paga Lluís Pereira, la seva butxaca. Però el club diu satisfactòriament per les dues parts. A partir d'aquí, evidentment, no dona més informació.
Ara, si és que no, jo també estic amb l'Albert.
No ho sabem.
Jo també estic amb l'Albert, perquè això ho hem parlat fora de micròfon, el negoci al futbol en aquestes categories és...
Satisfactori, potser són 2.000, pel Javi són 3.000, pel Sergi 4.000...
No, 30.000 euros està molt bé, evidentment, 30.000 euros està molt bé aquesta categoria, no?
Però dic que el negoci amb aquestes categories del futbol, al final, és o puges i et vens la plaça, que ja ho hem dit més d'una vegada, o descobreixes un jugador que revaloritza i te'l vens.
Però ara, per exemple,
no hi ha negoci.
Amb una presidenta, què faria una presidenta si té un jugador de la línia i li demana tornar a casa seva? Què faria?
Home, és que el post que jo he vist diu que és per temes personals i tal.
Sí, no sabem, home, torna a la ciutat de... Bueno, ell és d'allà.
Però no sabem les circumstàncies, vull dir, jo què sé, igual sa mare s'ha posat malalta i jo què sé.
Clar, també no és veritat, és veritat que això va passar amb un altre jugador, eh? I amb algú, també té en raó que a vegades el tema familiar, exacte.
Bueno, com que no ho sabem, doncs...
Sí, no, i està bé que no es digui, si és un tema...
Però estic amb l'Albert, llevat si és per una cosa així de força major, que dius, bueno, vale, però estic amb l'Albert. Vull dir, és que si no traiem diners amb aquestes històries, malament anem. Escolteu, que ens queden 4 minuts per arribar a les dues. Abans parlàvem, deia l'Albert Square, que pot haver dos crisis de joc o de resultats. El Barça quina crisi té?
El president. Pues sí. L'entrenador.
Per mi, no, per president, mi de president,
El president està sempre per damunt de l'entrenador.
El Sergi ho sap,
eh?
Perquè jo ho he dit des de fa molts anys.
Sí. Jo dic que sí, de president i entrenador.
Jo crec més de president, fins i tot.
Perquè estan enfrentats. El que passa que no es diu.
Bueno, això no ho sé.
Jo crec que el Barça fa molts anys que té una crisi de joc galopant i ara s'afegeix una crisi de resultats.
Sí, però a Europa des del 8-2 de Lisboa, bon, que marque, clar. No, però bueno, ja fa dies, se va patir,
Sí.
A partits grans. Bueno, l'any passat sí va guanyar el Barça al Madrid 3-1. El que passa que el Madrid amb la derrota està molt més tranquil. El Madrid amb la derrota, i el Barça amb la derrota, perquè si és mediterrani o no sé per què, és... Ja no parlo del partit d'ahir, parlo del context.
Perquè el Madrid, Sergi,
amb la derrota
està
molt tranquil.
Sergi té molt clar que el seu ADN és guanyar.
Sí.
I si és guanyant amb un gol amb el cul al minut 98 ja els jove.
Amb el Mallorca, amb el Mallorca 1-0 estan contents, sí.
Escoltem a Javi fa uns mesos dient que no, és que el nostre estil és innegociable i, hòstia, a la prèvia de la Supercopa, diu, no, firmo per guanyar 1-0 al minut 90. A veure, noi, aclareix-te.
Sí, aclareix-te.
I aquesta és la gran diferència entre el Barça i el Madrid. El Madrid vol guanyar, i li és igual com. I el Barça, des de l'època Guardiola, doncs, bueno, s'ha instaurat aquest discurs de l'ADN, l'estil, el crufisme, Maroto i el de la moto, i noi, que allò és irrepetible. Sí. És irrepetible. És, i ara, a més, de que no se jugue d'aquesta manera, doncs no hi ha resultats.
Ni un duro.
Bueno, ja fa temps.
Ni resultats, ni un...
Perquè no guanyes mai, és això quan jo parlo, perdó, de Lleida Esportiu, o sigui que me'n vaig, no guanyes mai pel nom d'una ciutat ni per una samarreta. Els rivals, els rivals són els rivals que tu tens. Ah, i el Barça també està encadenat amb aquesta nostàlgia, com diu l'Albert Escur, que concedeixo, equivocada, i bé, i així estem.
Bueno.
Doncs, però bueno, el Barça té doctors molt experts, eh? Sí. Té doctors molt experts.
Sí. Doncs, bueno, ja veurem com va la història, però té una mala pinta de temporada. Que,
però fixa't tu que el Barça d'aquesta temporada...
Vigila que aquest dijous juguen contra el Salamanca, bueno, que és un partit que donem per fet, que s'ha de guanyar,
home,
i se suposa que ha de guanyar, i el Nàpols, veurem, perquè...
Pot ser l'altre dia el camp del Barbastro, el millor, va ser el Messe, que el van fotre fora de Lleida.
I el Atlètic Lleida no va marcar cap gol, no va marcar cap gol, ja. I el Lleida Esportiu, i 1-2 l'Atlètic Lleida li marca el Barça.
Déu-n'hi-do.
Per cert, el Barbastro que està a 3 punts de la promoció, eh?
Sí.
Aviam si ens trobarem amb un derbi a final de temporada.
Barbastro, Lleida Esportiu.
Està ja a 10 punts de la permanència, és a dir, és bueno, doncs molt bé el Barbastro. Sí. No, de la permanència.
Ah, però nosaltres a 10 de sortir fora de playoff. Sí. Bueno, va, Vanessa Ortega, escolta, viatges a Tenerife?
No.
Per veure el sol?
Sí, en aquesta ocasió viatjarem amb ells.
Home. Vaja, home.
Hola, la presidenta.
Però si la Vanessa no es mou mai, pobra.
Per això.
Bueno, doncs pues escolta, una vegada que acompanyi bueno, l'equip. És un partit important, ja ho ha dit.
És un partit molt important, veus? Doncs allà estarem donant suport.
Molt bé, presidenta.
Doncs escolta, quan torneu?
Diumenge.
Vale. Doncs així dilluns ens ho expliques, no?
Igual t'ho en una setmana.
No. Un estall, home.
El que passa és que marxem divendres, fem dos nits perquè el vol de dissabte era a les 6 del matí.
Ojo, que Tenerife tiene seguro de sol, eh?
Bueno.
Sí. I, bueno, hem decidit que els jugadors viatgen amb totes les garanties, que puguin descansar bé i que afrontin el partit.
És un partit important, fixa't. Ho està dient la Vanessa i ha fet tots els condicionants perquè així ho sigui.
Sí, és un partit... Tant... Demano a la mañana ja la Cope poder anar també a retransmetre-lo, sí, claro. I a fer la crònica, ja.
Albert Escuer, Vanessa, que tinguis bon cap de setmana. Albert Escuer, una abraçada.
Igualment,
adéu. Xavi, no Pérez, res, Albert, i Sergi, sí, no. Però, escolta, no en lieu a l'Albert ara.
Bueno, faria la mañana la crònica. I
bueno, Xavi, una abraçada. Venga, bona setmana. Igualment. Gràcies, Sergi.
Vinga, i a guanyar Burgos, i a Terrassa, i a Tenerife.
Va, guanyar. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2 demà i tornem a les 12:20 puntuals, com sempre, que acabis de passar un bon dilluns.